Durant els pròxims minuts us volem parlar de la mort, de la pèrdua, i ho volem fer amb el filòsof Joan Carles Mèlic, que novament de la mà de l'editorial Fragmenta ens ofereix una petita joia, un nou artefacte del seu projecte de filosofia literària amb el que reflexionar sobre aquesta qüestió de la que sovint no sabem com parlar. Mèlic ens diu que si hi ha humanitat, si existim, també hi ha absència, carència i pèrdua. I després d'altres textos inspiradors i profuns, en la seva brevetat, com la lectura com a pregària o la prosa de la vida, també Fragmenta, ara ens convida a un petit viatge que es cou a foc lent, oferint-nos els elements per anar comprenent, per celebrar el dubte, la incertesa, la contingència i la finitud. Perquè també, com ell diu, la condició humana és elegíaca. El rebrem ara amb aquests versos de Verdaguer que escoltàvem de fons a la veu d'Enric Casasses i l'ensembl de Pascal Comelade. I ho farem per parlar d'aquest La experiencia de la pérdida, a Fragmenta.
És sols lo començament, lo que prenies per terme. L'univers és infinit, per tot acaba i comença. I ençà enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta. I a on tu veus lo desert, eixams de mons formigueja.
Molt bon dia, Joan Carles.
Bon dia, què tal, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a parlar al programa.
No, gràcies a tu per atendre l'audiència pitiosa de Formentera i a Eivissa. És sols el començament, el que prenies per terme, l'univers és infinit, per tot acaba i comença, i ençà, enllà, amunt i avall, la immensitat és oberta, i on tu veus lo desert, eixams de mons formiguegen, així ho explicava Verdaguer. Afirmes a la meitat del llibre que la mort és l'acte més important de la nostra vida. No recordo si amb aquestes paraules. Tu has estat professor a batxillerat i actualment de joves de poc més de 18 anys a la universitat. Com els expliques això? Com els deixes anar això?
Doncs, a veure, hi ha moltes maneres de plantejar-ho. Jo diria que ja a partir d'aquesta edat, als 17, 16, 17, 18 anys, per desgràcia, potser han viscut pèrdues, per exemple, de mascotes, per exemple. Això és animals domèstics,
oi? Sí, sí. Es passa molt malament, sí, sí.
Ho passen molt malament. És a dir, jo he tingut estudiants, per exemple, que m'han dit, doncs, escolta, que se'ls ha mort el seu gos, perquè, clar, als 16 anys, per exemple, pot ser que un gos sigui tota la seva vida en aquells moments, no? Uh-huh. I, per tant, hauríem de tenir molt en compte aquestes pèrdues de persones, també els avis, a vegades d'algun amic amb un accident, no? Uh-huh. I, és clar, se'ls ha de fer veure, amb aquesta gent jove i en general al món, no? Que és el que intento jo en el llibre, que la mort no és només alguna cosa que em pot passar a mi tard o... Bueno, em passarà tard o d'hora, no? Sinó que sobretot és la mort dels altres. I aquest és el tema del llibre, la mort com a pèrdua, la mort dels altres.
Quan un ser humà neix, ja és lo bastant vell per morir. Cites a Martin Heidegger,
també
en el llibre. És una frase que, sense deixar de ser certa, és colpidora, no? O sigui,
sí.
Perquè no ens imaginem un nadó, doncs, que quan comença a respirar, comença d'alguna manera a morir.
A morir, sí.
Dius que des de Plató sabem que filosofar és aprendre a morir, però que la metafísica, que tu rebutges com a canal, com a mitjà, no li ha preocupat mai la malaltia, la mort i l'absència de l'altre, la mort de l'altre. El teu llibre va d'això, de la pèrdua de l'altre. Què és la filosofia literària i per què és un bon camí per plantejar la qüestió de la mort?
Bé, jo diria que, efectivament, com has dit molt bé, no? Es dona una paradoxa amb el tema de la mort. Qualsevol lector de, per exemple, els diàlegs de Plató sap que un d'aquests diàlegs, que es titula Fedó, no? És el nom d'un dels personatges, planteja la mort de Sòcrates, la condemna a mort de Sòcrates bevent un got de cicuta. I en aquest diàleg, Plató, per boca de Sòcrates, diu això, no? Filosofar és aprendre a morir. Per tant, la filosofia metafísica, filosofia platònica, que en la seva tradició anomenem, es pot anomenar metafísica, hi ha molts autors que ho fan, ha situat la mort en el centre. Però la paradoxa rau en que aquesta mort que ha estat en el centre, al mateix temps, ha estat molt maltractada, molt mal estudiada, al meu entendre, des d'aquesta mateixa filosofia metafísica. Perquè o bé la mort és el camí a una vida millor, això seria el que planteja Plató en el Fedó, o també el cristianisme, no? Estem de pas i, per tant, escolta, pensa que hi haurà una vida millor després, és a dir, no s'aborda la mort en tot el seu dramatisme i en tota la seva radicalitat, o bé allò que deia Epicur, no? Epicur deia, no et preocupis per la mort, perquè quan ella és, tu no ets, i quan tu ets, la mort no és, no? Per tant, escolta, no ens hem de preocupar. Tu, quan arribi, ja arribarà, però tu saps que ningú viu la seva pròpia mort, no? Clar, la filosofia literària és un tipus de filosofia que, bé, el nom tampoc és tan important. En aquest cas, és un tipus de filosofia que es planteja com, diguem-ne, oposada a la filosofia, a la gran tradició metafísica, que és una tradició centrada en la totalitat, en l'ésser. No, la filosofia literària està basada en el món, en l'experiència del món i dels altres. És a dir, la filosofia literària, que podria començar Heràclit, diu que tot flueix, que tot està canviant, que som relacions amb els altres, que som éssers en el món, etc, etc. I respecte a aquest tema, el que diu aquesta filosofia literària, que apareix a Montaigne, per exemple, també, i que, òbviament, al segle XX, en filòsofs i en escriptors, en grans escriptors, per exemple, James Joyce, el que dedico un capítol al llibre, Els morts, no? El conte dels morts, de James Joyce, Dublinesos, no? Que és l'últim conte de Joyce, d'aquest llibre de James Joyce extraordinari, el que planteja és que, en contra del que diu la tradició metafísica, la mort, clar que la vivim, però la vivim sota la pèrdua dels altres, l'absència dels altres. La filosofia literària, que és la que jo defenso, el que et planteja és el gran tema dels éssers humans, no és la seva pròpia mort, és la pèrdua. És a dir, el fet d'haver de continuar vivint, fixa't, el fet d'haver de continuar vivint sabent que aquesta persona que se n'ha anat mai més no tornarà, que és el que planteja James Joyce als morts, no? I que aquest trauma, el trauma de la mort de l'altre, mai, o sigui, el dol, per dir-ho així, el dol, sota aquesta vessant de pèrdua, mai no el superem. La pèrdua és infinita. I no queda més remei que aprendre a viure, bueno, aprendre és una manera de dir, aprendre a acceptar que la condició humana és, com tu deies molt bé al començament, citant el meu llibre, oi? Elegíaca. La condició humana és elegíaca. Som éssers en falta. Som éssers en falta. Som éssers que no tenim més remei que acceptar que en la nostra existència hi haurà buits, espais buits, àmbits buits. Allò de que entres en una habitació i hi ha una sèrie de coses que et recorden a les persones que ja no hi són, no? I, esclar, davant d'això no queda més remei doncs que acceptar que hi ha un punt, diguem-ne, tràgic en la vida humana. Que està... A veure, jo no dic que la vida humana sigui tràgica, perquè també hi ha moments d'alegria, òbviament, només faltaria, no? Però que vivim en una societat on sembla que l'amor no va amb nosaltres, no? Vull dir, que la ciència i la tècnica ho han superat tot, mira, s'ha descobert una vacuna d'aquí i tal, sí, però la mort continuarà sempre present, per més que la ciència i la tècnica avancin.
La pèrdua és allò que tots compartim, que ens iguala, dius, no?
Exacte, perquè, clar, sabem, per exemple, la filosofia... com comença el discurs del mètode Descartes? Això els meus estudiants ho han llegit al batxillerat, no? Ho llegien quan jo donava classes al batxillerat, ara ja no sé el que llegeixen. Però quan ho llegíem, ho comentàvem, no? Quan Descartes diu, el bon sentit, primera frase del discurs del mètode, el bon sentit, la raó, la raó, és la cosa millor repartida del món. És a dir, els éssers humans som animals racionals. Jo en el llibre el que dic és que, bé, la raó és important en l'ésser humà naturalment, però allò que ens iguala, allò que compartim amb tots els éssers humans de qualsevol lloc del planeta, és el fet que tothom ha viscut o viurà l'experiència de la pèrdua. Aquest és el títol del llibre. És a dir, l'experiència de la falta, de que hi haurà un buit, de que hi ha gent que se n'ha anat, els quals estimàvem i érem importants a la nostra vida, i que aquests ja no tornaran, i que res ocuparà el seu lloc. Res ocuparà el seu lloc. Vull dir que la pèrdua és radical, no? I per això aquesta frase que l'agafa Heidegger, que no és originària d'ell, perquè ell cita de tan aviat com un home entre la vida, com un ésser humà entre la vida, ja és prou bé com per morir, fa referència no només a la meva mort, sinó l'ésser humà des del començament no tindrà més remei que anar assistint al llarg de la seva vida a pèrdues, absències, no? A mi el tema de l'absència m'interessa molt, perquè crec que ens centrem massa en la presència, no? En l'actualitat, o sigui, tot està com vist des del moment actual, no? No, hi ha absències. Llavors, la filosofia intenta reflexionar sobre això. Perdó, digues.
No, disculpa, absències en cos present, no? Recordant al principi del llibre que expliques aquesta paradoxa, no? Que el mort és present, és en cos present.
Sí.
Escolta una cosa, ara que citaves, doncs, en aquest cas, a Joyce i a Dublinesos no, i invoques aquella escena final del conte després del sopar de Nadal, no? Amb aquella cançó que es toca al piano.
I
aquella dona, doncs, aquella noia que viu l'absència, no?
Sí.
L'absència. També dius, i en aquest cas invocant a Proust, que els humans som éssers que enyorem,
sí.
i que tota la nostra vida és un camí fet d'absències. No ens expliques com què fer d'això. El teu no és un llibre d'autoajuda.
No
hi ha una conclusió, sinó que senzillament ens dius dubte, incertesa, contingència, absència, és el que hi ha. Si ho assumeixes, viuràs millor, no?
Bueno, esclar, jo crec que aquí el que ha passat, sobretot en els últims anys, quan jo vaig començar a filosofia no passava tant. Però ara jo tinc la sensació que m'agrada molt anar a llibreries, no només a comprar, m'agrada comprar els llibres a llibreries més que a plataformes per internet, i això anar físicament, no? He observat a moltes llibreries que, diguem-ne, la part de filosofia pròpiament dita s'ha anat reduint i ha anat creixent la part d'autoajuda, no? A veure, jo tinc amics que es dediquen a l'autoajuda sota moltes formes, i jo no tinc res en contra de l'autoajuda. El que sí que tinc és en contra de que l'autoajuda substitueixi, la filosofia substitueixi el pensament. És a dir, per mi la tasca de la filosofia, que almenys a mi m'interessa, no és donar respostes, sinó sobretot plantejar les grans preguntes. Perquè, clar, aquí cadascú ha de trobar la seva manera de fer front a aquesta pèrdua. És a dir, jo crec que la filosofia, jo no sóc ningú per dir-li, escolta, fes això, no? Això no és una píndola que te l'aprens, i no. És que hem d'acceptar, a veure si acceptem d'una vegada, que la vida humana no té respostes per tot. A la vida no tenim respostes per tot. Sobretot no tenim respostes definitives, no? Que tota resposta és provisional, des del punt de vista existencial em refereixo, eh? Naturalment que hi ha respostes tècniques. I la tècnica és molt important. Si a mi se'm fa malbé, què sé jo, la rentadora, trucaré un tècnic perquè me l'arregli i s'ha acabat la història. Però la vida humana no té un manual d'instruccions. Clar, estem acostumats a viure en un món on sempre que comprem alguna cosa porta un manual d'instruccions, no? Llavors dius, llegeixi el manual d'instruccions, al final del manual sempre posa una sèrie de coses a tenir present. Si no et funciona, mira que estigui endollat el corrent, no? Corrent elèctric, per exemple. No, la vida humana no està feta d'això. Aleshores, el que hem de fer és intentar que cadascú ha de veure com ho aborda. Un dels problemes, com tu has dit molt bé, és la qüestió de l'enyor, no? De l'enyorança. Jo crec que la filosofia és un altre tema que la filosofia metafísica no ha tractat prou bé. Perquè l'enyorança, és a dir, no és ben bé el dol, no? Perquè sí que és possible el dol, Freud diu que el dol es pot superar. Bueno, això ja podríem de discutir, eh? Però anem a suposar que tingui raó Freud, que es pot superar. Però el que li passa a la protagonista dels morts, del conte, o de la pel·lícula, també hi ha una gran pel·lícula, de John Huston. Sí. No és el dol, perquè ella ja ha fet el dol. Sembla que hagi fet el dol. Ella fins i tot se n'havia oblidat d'aquell noi que es va morir. Se n'havia oblidat quan eren molt joves. I és una cançó a la nit de Nadal la que, sense voler, li recorda aquell noi, no? I aleshores comença la nostàlgia. I se n'adona, és quan li diu al seu marit, al final, aquell monòleg final extraordinari, el marit també se n'adona que, efectivament, que la nostàlgia per la pèrdua mai no es pot superar. Aleshores, què fer davant d'això? Home, jo sí que crec que hi ha un parell de coses que podria dir la filosofia literària, no? Que són els gestos. Per exemple, l'abraçada. Per exemple, una abraçada. Ara hem descobert, per desgràcia, hem necessitat de que hagi arribat, ho dic gairebé, riem-me'n, perquè la veritat és que si no fos perquè és trist, doncs seria dramàtic, no? O sigui, com és possible que necessitem del Covid perquè ens adonem de la importància que tenen els gestos en les relacions humanes? És a dir, el llenguatge gestual, per exemple, una abraçada, per exemple, un petó, per exemple, un seri, no? Citaves abans altres llibres meus a fragmenta d'aquests llibres d'aforismes, bueno, no m'agrada dir aforismes, però de petits fragments, no? Uh-huh. La prosa de la vida, la lectura com a pregària... I allà parlo de l'ètica, no de la moral, de l'ètica. I dic que ser ètic és ser-hi, no? Ser-hi. Aquesta expressió que tenim en català del ser-hi, no? De ser allà, no? Ser allà, acompanyar. Doncs això és el que... És a dir, davant de l'experiència de la pèrdua, l'única cosa que pot fer el marit de la Greta, el Gabriel, en el conte de Joyce, és ser-hi. És ser-hi, acompanyar. Això sí, donar-li una abraçada, per exemple. Per això també és tan important el silenci. El silenci. No el mutisme, el silenci. Perquè el silenci diu el que no es pot dir en paraules, no? Llavors, quan algú diu, és que no sé què dir, clar, és que potser la qüestió, vaja, me'n vaig a donar el pèsam i no sé què dir, no? No, o sigui, del que es tracta és de no dir res, justament. Abraça, no? Abraça de debò. Ajuda a plorar, per exemple. Acceptar el plor, per exemple. Una cosa tan senzilla com... O sigui, vivim en un món on s'accepta que la gent rigui, però i que ens ho passem bé, però que els moments de dol, el moment de dol, sembla com si ens avergonyíssim del dol, no? Oh, no ploris, t'has d'animar, no? De seguida diem, escolta, has de... Home, esclar, si una persona porta un any tancada a casa perquè ha sofert una pèrdua, clar, aquesta persona ja té un problema psicològic que probablement haurà de tractar amb un especialista. No estic dient això. Però fixa't que de seguida intentem de dir, escolta, vinga, va, sortim. Escolta, deixa'm tranquil. Estic fent un dol, no? Deixa'm tranquil. Saps? O sigui, acceptar que les coses tenen el seu temps. Ara, quant de temps trobar mecanismes, jo crec que això la filosofia, almenys la filosofia que a mi m'interessa, aquesta filosofia literària no pot dir.
També escrius el llibre No sé qui sóc perquè l'altre posseix el secret del meu ésser. Hem d'assumir que quan mor algú proper també mor una part de naltros.
Sí, clar, això és molt important. Perquè, en definitiva, l'altre és el que ens diu que el que som, no? És a dir, jo sé que puc ser una bona persona, és a dir, per exemple, el cas de la docència, posem un cas que no té res a veure amb això, aparentment, no? És a dir, el cas de la docència, tu ets un bon professor o no? Bueno, això no em correspon a mi dir-ho. Ets un bon mestre? No em correspon a mi dir-ho. Això li correspondrà als meus estudiants. Hi ha alguns que pensaran que sí, altres que potser pensaran que no, per desgràcia, no? És a dir, l'altre posseix el secret. És a dir, qui sóc jo? Bé, jo moltes vegades sóc el que els altres em diuen que sóc, no? Em diuen que sóc. Aleshores, és clar, la vida humana, l'ésser humà, això és molt important, l'ésser humà no és un ésser que després estableix relacions amb els altres. No, no, tot ell, tot nosaltres, no som més que relacions amb els altres. O sigui, la famosa frase de l'Ortega i Gasset, passa és que només recordem la primera part de la frase, jo sóc jo i la meva circumstància, no? La famosa frase, esclar, això és el començament de la frase, jo sóc jo i la meva circumstància. Sembla com si estigués jo primer i després venen les circumstàncies, les relacions, les situacions, però fixa't que a continuació, la segona frase, si la gent busca Meditaciones del Quijote, que és on, si no recordo malament, es troba aquesta frase, clar, Ortega i Gasset diu, si la perdo a ella, si perdo les circumstàncies, em perdo jo. Sí, això vol dir que el jo no és res més que relacions amb els altres. O sigui, què som? Relacions amb els altres. El nostre jo és un jo relacional. La filosofia metafísica no ha contemplat això. La filosofia moderna ha construït un jo al marge de les relacions, no? Aleshores, és clar, quan l'altre mor, mor una part de mi perquè el meu jo està fet d'aquestes relacions que al llarg de la meva vida he anat construint amb els... És a dir, la meva biografia, per exemple, Bernat, la meva biografia què és? Doncs un conjunt d'històries, no?, de relats, en el qual apareixen una sèrie de personatges que m'han anat constituint com a subjecte, no? Mm-hmm. Clar, quan l'altre mort, hi ha una part d'aquest relat que se'n va.
Tu parles de la gramàtica, no?
Sí.
Les gramàtiques.
Les gramàtiques, què són les gramàtiques? Escolta, des de petit, les gramàtiques fa referència, per exemple, doncs, als personatges reals, però també als personatges de ficció. És molt important els contes que ens han llegit, els dibuixos animats que hem vist per la televisió... És a dir, cada generació té el seu món simbòlic que ens ha anat construint. I, per tant, doncs, la gent de la meva generació doncs, es va crear, no? Jo ja tinc una certa edat, es va crear amb el Chiripiti Flauticos, no? Aleshores, clar, o hi ha gent que s'ha creat amb el Club Super 3, i que això també donen una perspectiva de vida, una manera de veure el món, no? Aleshores, on Bambi, per exemple, hi ha, per exemple, els contes, jo amb els estudiants moltes vegades els he posat contes de pèrdues reals. Per exemple, Bambi.
Sí.
Bambi. Bambi és l'història d'una pèrdua, per exemple. O el rei Lleó és l'història d'una pèrdua.
Sí, home, quan moren en...
Clar.
Com es diu? Nifassa?
El pare, no?
Quan es mor el pare, sí.
Exacte.
En Simba queda...
Exacte, o queda orfe. Aleshores, per què no aprofitem... Com treballar la pèrdua? Doncs, escolta, per exemple, veient aquestes pel·lícules i comentant-les. Sí, cadascú, els pares i mares, han de trobar la manera d'abordar això. Ara, evidentment que això no és una recepta màgica. I si els nostres nens i nenes ploren, quin problema hi ha? És a dir, per què no acceptem que el plor, com el riure, també forma part de la vida? I, per tant, segurament que els nostres oients coneixeran gent que diu, no, esclar, és que fins i tot les mascotes no els diem que s'ha mort. No, clar, segons quina mascota no tens més remei que dir-ho. Però un ocell, per exemple, o es mor un familiar, no, que no vagi al cementiri, per què no hi ha d'anar? Per què? Pregunto. Doncs la resposta només és una, perquè no acceptem que la pèrdua forma part, aquesta experiència de la pèrdua, forma part de la nostra vida. I si això ens provoca una certa nostàlgia, un cert dolor, fins i tot, és que el dolor també forma part de la vida. Ens hem d'ensenyar que la vida no és tot el dia hi-hi-ha-ha, no? Vull dir, tot el dia és una festa, no. Vull dir, també hi ha moments de dol. I això és el que intento explicar de forma molt... aquesta petita píndola que és aquest llibre, no?
Molt bé, dius, ja per anar acabant, que dius que no podem al·ludir la contingència, que no hi ha absolut, sigui religiós, Déu, no?, com defensava en aquest poema Verdaguer, o laic, amb les modernes teologies substitutives. Aquest llibre el pot llegir algú que tingui resolta la qüestió de la mort a la manera tradicional? O sigui, un cristià convençut sap que anirà al cel o que els seus pròxims aniran al cel, un hindú dirà que en realitat la mort no existeix. Qui podrien trobar en aquest text teu?
No, jo crec que, mira, un dels meus grans mestres ja és mort, és el Lluís Duc, que va ser monjo de Montserrat.
També fragmenta, en realitat,
també fragmenta, publicat obra de Lluís Duc, no? Aleshores, amb Lluís Duc vam estar treballant molts anys junts, tenim alguns llibres escrits a quatre mans, en fi, és una de les grans pèrdues de la meva vida, Lluís. Va morir ja fa uns quants anys, no gaires, va morir uns quants anys. I amb Lluís Duc dèiem, quina és la novetat del cristianisme? La novetat del cristianisme? La novetat del cristianisme és l'ètica. És l'ètica. És a dir, pensar que on busquem Déu? El cristià on ha de buscar Déu? A l'Església? L'ha de buscar a l'Església? L'ha de buscar al Vaticà? On l'ha de buscar? I amb el Lluís, monjo de Montserrat, vull dir que no ho dic jo, ho deia un monjo de Montserrat, el Déu es troba en els altres, especialment en els altres que pateixen.
En aquest cas, aquella meditació, no sé si... de Teresa de Jesús, no? De Marta i Maria, no? O sigui, el camí de la contemplació està bé, però el camí de l'altre també és fonamental, no?
Clar, on vas a buscar Jesús? Vas a buscar Jesús entre els morts? No, Jesús està entre els vius. Per exemple, en els pobres, en les víctimes, en la gent que s'està morint a les guerres. Aquí està l'autèntic missatge cristià. No busquis a Déu. Això no vol dir que no hagis puguis anar a l'Església. Però és que això ho diu Sant Pau. Sant Pau, quan diu en la carta als Corins, diu fe, esperança i amor, caritat. Àgape en grec, no? Caritat, en llatí o amor, no? I diu, de les tres, Fe, esperança i amor. El més important és l'amor. Perquè aquesta és l'única condició. És a dir, una persona, fins i tot no tenint fe, pot ser cristià si realment estima els altres. I què vol dir estimar els altres? Ser-hi. Ser-hi, acompanyar, que és la tesi del meu llibre. És a dir, anirem al cel o no? Bueno, pensem en l'Evangeli de Mateu. L'Evangeli de Mateu amb el Lluís Duc ho havien comentat molt. Jo tinc coses escrites també sobre això. L'Evangeli de Mateu és el dia del judici final, on Déu Nostre Senyor diu, aniràs a l'infern perquè vaig tenir gana, no em vau donar de menjar, vaig tenir... Tot allò. I els que van a l'infern li pregunten, però senyor, quan hem fet això? Què contesta el senyor? Quan ho vau fer amb un dels, nostres, dels vostres germans, ho vareu fer amb mi. Aquesta és la novetat del cristianisme. És a dir, les persones que tenen altres confessions, cristianes o no cristianes, que creuen una vida després, sembla molt bé, només faltaria. Però la punt central del cristianisme és acompanyar l'altre en el seu dolor. És a dir, l'experiència de la pèrdua passa també per ser capaç de ser-hi, no? D'acompanyar aquest altre, per exemple, a través d'una abraçada, a través d'una presència, no? És a dir, que és el que fa en el marit de la Greta en el conte de James Joyce.
Uh-huh. Ja per acabar, ara sí, et volia preguntar sobre dues qüestions, diríem, dels nostres temps, no? Parlaves del jo relacional, que són persones doncs, que ens fan els altres, no?, d'alguna manera. Mai segurament ens havíem aparentment relacionat tant, no? Mai ens havíem mostrat tant, sí. I mai ens havíem vist tant a través de les xarxes socials, d'Instagram, de Facebook, sí. Sí. Etc. Què n'opines?
Home, jo crec que... a veure, esclar, jo també tinc algunes coses escrites sobre això. És a dir, jo crec que el nostre temps... caldria distingir entre tècnica i tecnologia. Això per començar. Jo, en Raymond Paniker, tenia un article fa anys, amb un llibre que es diu La nova innocència, que fa aquesta distinció. Jo recordo que la vaig llegir fa molts anys i em va interessar molt. Tècnica, tecnologia. La tècnica és un instrument, no? És un instrument. Vull dir, hi ha instruments tècnics. Un ganivet és un objecte tècnic que es pot utilitzar bé o malament. Vull dir, un ganivet et pot servir per matar una persona, però, segons com, per exemple, un bisturí pot servir per salvar una persona si s'ha d'operar, etc. Bueno, per tant, la tècnica és ambigua. Amb el Duc també ho parlàvem molt, això. Una altra cosa és la tecnologia. El que està passant en el nostre temps és que la tecnologia ha devorat la tècnica. La tecnologia és una forma de vida. Llavors, això és molt perillós. És molt perillós perquè ens diu com hem de viure, ens diu com ens hem de relacionar. És a dir, si fóssim capaços, per exemple, tu no has vist que ja la gent no es truca per telèfon? No només que no es veu, sinó que no es truquen per telèfon. Mm. O sigui, jo a vegades t'envien whatsapps, no? T'envien whatsapps. I a vegades missatges de veu. Dic, escolta, i t'estàs una hora enviant missatges de veu. Jo el faig més perquè vaig molt lent amb el telèfon mòbil, no? I al final dius, escolta, no podríem parlar. Saps? No podríem parlar. Llavors, fins i tot quedem per fer un cafè, no? O sigui, el problema de tot això és que, esclar, i això anirà més. Això, per desgràcia, jo crec que anirà més, no? La manca de relacions que jo anomenaria corpòries, no? O sigui, una abraçada, per exemple, una abraçada, no es pot donar virtualment. Si jo acabo el llibre parlant de l'importància de l'abraçada, de l'importància del ser-hi, no? Això no es pot donar virtualment, no es pot donar. Per tant, si fóssim capaços d'utilitzar les noves tecnologies com a tècniques, com un instrument, un moment donat, no tindria res a dir. El problema és que cada vegada més la tecnologia s'està imposant com una visió del món que no ens dona... I a més ha de ser ràpid, no? La gent no té temps. Fixa't que la tecnologia té els seus propis valors, té la seva pròpia dinàmica. Per exemple, la rapidesa o la pressa, no? Més que la rapidesa. Jo parlo en un altre llibre meu de la pressa, l'imperi de la pressa. Tot s'ha de fer ràpid. Cada vegada més les nostres assignatures, que abans duraven molt, ara duren molt poc, no? O sigui, a la Universitat Autònoma, per exemple, els estudiants, ara entra un professor, surt un altre. És a dir, tot s'ha de fer ràpid, no? No, calma, calma. L'importància de trobar el temps adequat. La gent ja no llegeix, per què? No tinc temps, no? No llegim. El gran argument en contra de la lectura dels clàssics, per exemple. Tu has dit Verdaguer, no? Esclar, llegir Verdaguer. Tu fixa't com tu entres en una pàgina web i aleshores posa un article d'un diari. Fixa't que posa temps de lectura 2 minuts.
Sí, sí.
Saps? Això és increïble.
Sí, sí.
Tu t'imagines Verdaguer Perquè, clar, és que això és l'imperi de la tecnologia. O sigui, quant temps es triga a llegir Verdaguer o llegir la Divina Comèdia? Quant temps? Una tragèdia, quant temps? Tota la vida. Clar. Llavors, si, a mi em sembla molt bé que un article d'un diari posi 2 minuts, però allò és un article d'un diari. És a dir, hi ha altres relacions a la vida, eh? I les relacions humanes el mateix, no? L'educació, per exemple. Estic en contra de l'educació virtual? Home, depèn. L'educació virtual no és ben bé educació. És una instrucció, és un aprenentatge, etc. Però la dimensió educativa demana el cara a cara, eh? El cara a cara, el cos a cos. Jo sóc un gran defensor de la corporeïtat, no? De dir, escolta, de sentir l'altre, no? Sentir l'altre quan hi és allà present, la mirada, el gest, no? Bueno, no ho sé, podríem estar parlant molta
estona.
Però...
No. Jo l'últim dubte que tinc en relació doncs, a això, a la mort, l'experiència de la pèrdua, que estem parlant ara amb en Joan Carles Mèlic de Fragmenta, no? L'experiència de la pèrdua... Ara s'han posat molt de moda doncs, aquestes sèries de true crimes, no? Realment crims,
sí.
Per exemple, la sèrie Crims
sí.
És un autèntic èxit d'audiència de la televisió convencional, s'està exportant a altres bandes, i veiem morts a tota hora, no?
Sí.
Veiem morts a tota hora.
Sí.
Hi ha un perill de...
banalització,
sí.
De banalització. Sí, efectivament, hi ha un perill. Amb això jo et dic que jo la miro, la sèrie Crims. Era el que s'ha de confessar, i és interessant, és interessant. Per tant, no estic en contra ni de bon tros, no? Però hi ha un perill. Jo recordo quan va passar l'atemptat a les Torres Bessones, no?
Sí.
És a dir, que clar, quan ni una imatge, la primera vegada tothom es va aturar, tothom estava a l'hora de dinar, no? Aquí a Catalunya, a Espanya...
Sí, eren les 3:15, eren les 3:15, sí.
Sona el telèfon i diu, escolta, poseu la tele. Uh-huh. Estàvem dinant, posem la tele, 11 de setembre, era la Diada Nacional de Catalunya, no?
Uh-huh.
Posem la tele i veiem allò, es va aturar. Ara, clar, fixa't, el problema és que cada vegada, per exemple, els mitjans... Aquest seria un altre tema molt interessant. Els mitjans de comunicació han agafat la pantalla de la televisió, per exemple, i està parlant una persona. Jo ara, per exemple, podria estar parlant amb tu i posaria la meva imatge amb un raconet, amb un raconet, i la resta seria en bucle, una mena de, no sé, unes imatges, per exemple, si parléssim de la guerra d'Ucrània, per exemple, estaríem veient imatges de morts, perquè això jo ho he vist aquí a Catalunya, s'ha vist en diferents televisions, no? Suposo que aquí a les Illes també. Sí, es va veient en bucle aquesta imatge. I, clar, arriba un moment que ja com si no li donessis importància. Estàs veient cadàvers, i la persona va parlar, van parlar, i aquella imatge es va repetint. O sigui, hi ha una banalització de la mort, també. I això sí que em sembla enormement perillós, no? Sobretot perquè, bé, hi ha gent que ja s'està educant amb això.
Uh-huh.
Que jo ho estava veient des de ben petit, aquesta imatge de que la banalització, no?
Uh-huh.
O sigui, és com quan... la primera vegada que tu veus això, jo m'he dedicat també a estudiar durant uns quants anys i continuo estudiant, per exemple, els testimonis de supervivents dels camps de concentració, no?
Sí.
I, esclar, un dels testimonis diu que la primera vegada que veus un mort, tothom s'atura. Ara, si allò es
tu vas conèixer Semprún, no?, a més a més. O sigui...
Sí, exacte, sí, perquè vaig dirigir una tesi doctoral sobre Semprún i la persona que va fer la tesi, doncs la van a veure, i quan va venir aquí a Barcelona Semprún a presentar una cosa aquí a la Caixa, una exposició del pintor Zoran Mušić, que és aquest pintor eslovè, crec que era, que va pintar una sèrie de quadres dins del camp de Dachau, no? Ell va venir a la presentació, el vaig saber i vam estar parlant amb Semprún. Semprún és molt interessant sobre això. Te planteja, no?, si aquesta banalització de l'horror. Això és terrible, la banalització del mal, no?
Uh-huh.
Si
Lorem, no som... No?
Com? Perdona?
No, com deia Hannah Arendt, no?
Exacte, com la banalitat. Sí, sí, sí. Bueno, Hannah Arendt ho plantejava també a propòsit d'Eichmann. Perquè ja encara és més...
Que no era un monstre, no? Però això tu també ho expliques quan dius que les persones cultes... I Eichmann és un exemple,
exacte,
no? Que les persones cultes poden ser dolentes, no?
Exacte. És que, clar, un altre dels temes de la metafísica occidental, per això jo soc molt crític amb aquesta tradició, que es planteja des de Sòcrates, és que el mal... això apareix als diàlegs de Plató, Sòcrates diu el mal és resultat de la ignorància. Per tant, ens han educat, o sigui, el món pedagògic, jo treballo en una facultat d'educació a l'autònoma, doncs això ho tracto amb els estudiants, no? Ens han educat amb una tradició que es diu, no, escolta, les persones ben educades seran bones persones. Bé, això sabem que, per desgràcia, no és així. George Steiner, un dels grans que ja va morir també, d'aquests crítics literaris, que és molt més que un crític literari, no? George Steiner, esclar, ho diu clarament. Com és possible que un individu vagi, escolti Schubert al matí, llegeixi Goethe, Rilke, escolti Beethoven, i després se'n vagi a treballar a Auschwitz, al camp de concentració. És a dir, i això només és possible perquè hi ha una esquerda profunda entre la formació humanista, això que diem formació humanista, per desgràcia no ens garantitza ser bones persones. Llavors, com què s'ha de fer perquè la gent sigui bona persona? Bueno, potser jo crec que d'entrada la mala consciència. És a dir, això de la vergonya, no? Ja, avui en dia vivim en una societat on la gent ja no té vergonya de res. Oi? Podríem dir, fins i tot, que són una mica poques vergonyes, no? Poques vergonyes.
Hi ha molta autoindulgència, no?
Sí. Exacte. Jo mai... No. Tu has sentit algú que digui... Bueno, molt poques vegades, no? Sí que coneixem gent. Que de debò digui, escolta, demano perdó, m'he equivocat, no? No,
sí, vaig, aquest, el rei Joan Carles.
El rei Joan Carles, sí, el rei Joan Carles. Bueno, jo no vull jutjar res, no? Però en general, per exemple, els polítics poques vegades accepten que s'han equivocat. Jo no m'he d'empenedir de res a la vida quotidiana. Esclar, perquè...
Però això depèn disculpa, això depèn de la cultura política, no? A Espanya no hi estem avasats, però a altres bandes del món sí,
sí.
Que aquí veiem dimissions per coses que aquí, en fi, no fan ni un titular periodístic.
Exacte. No. Però no cal... A la vida quotidiana, per exemple, no? La vida quotidiana, un dels grans temes de l'ètica que crec que... de l'ètica i de la pedagogia, de l'educació, que crec que hauríem de tornar a treballar, que havia estat un tema important, però alguns autors, fins i tot contemporanis, podríem citar llibres d'això, no? És la qüestió del perdó, la qüestió de la vergonya. Són paraules que han desaparegut. Avui en dia es parla molt del diàleg, per exemple. Bueno, clar, qui està en contra del diàleg? No, el diàleg, molt bé, diàleg, no? De l'acord, del consens... Sí, tot això està molt bé, però clar, hi ha una sèrie de conceptes, no? El perdó. Hannah Arendt, per exemple, parla molt del perdó. A la condició humana, i et dedica al final de la condició humana, Hannah Arendt diu la importància que té el perdó. Els éssers humans no podem desfer les nostres accions. Les nostres accions, cuidado, no les fabricacions. Un fuster fa una taula malament, la pot tornar a fer. Però, per exemple, en educació, en les relacions humanes, l'amistat, la patermaternitat, l'amor, no? Les relacions de parella, les accions són... una vegada jo he fet alguna cosa, no puc tirar enrere. Llavors, l'única manera de tirar enrere, entre cometes, diu Hannah Arendt, és demanar perdó. Demanar perdó. I per això és tan important també la vergonya, no? Dir, escolta, me'n penedeixo d'això. Això cal recuperar aquestes paraules en ètica i en educació.
Moltíssimes gràcies, Joan Carles Maelic, que ens estem fora de temps, xerraríem molt més amb tu, tampoc tot el volem robar, tu, però un autèntic plaer aprendre en directe i en fi, aquest llibre, L'experiència de la pèrdua, L'experiència de la pèrdua, Fragmenta, que hauria de ser, en fi, no d'obligar la lectura, que llegeixi el que vulgui, que llegeixi, però que ajuda doncs, a enfrontar-nos amb un tema doncs, que sí que ens amoïna quotidianament, com és la pèrdua, com és la mort. Gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Una
molt
abraçada.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.